Pel Notícies Migdia. Bon dia, us parla Karen Madrid. Les reclamades i esperades obres del soterrament dels ferrocarrils al seu pas pels barris de Gràcia i Can Feu començaran demà i s'allargaran durant 17 mesos. Les actuacions reclamades durant anys pels veïns de la zona s'impulsaran amb l'objectiu de reduir al mínim les molèsties al barri. No obstant això, tindran els seus efectes en el dia a dia dels sabadellencs. D'una banda, el passeig de Can Feu quedarà tallat al trànsit entre la plaça del Mil·lenari i l'avinguda Arraona a partir del dia 9 de gener. De l'altra, se suspendrà el pas de trens a l'estiu i durant 3 mesos des de Sant Quirze fins a Can Feu. Ho ha apuntat el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font.
I quan acabi el curs escolar, tallarem durant 2-3 mesos el servei entre aquesta estació que estem avui i Sant Quirze, i allà és quan farem l'obra més important, que és la de rebaixar el nivell de les vies actuals per col·locar-los en la via en el nivell de la integració urbana, del soterrament que li fem a la via, construir les pantalles que afecten a les vies, i a partir d'aquí, doncs, pràcticament en 3 mesos aconseguirem deixar la cota i deixar el que és previst l'obra de via, fonamentalment via i catenària, doncs, a l'alçada ja de l'obra definitiva.
El projecte per urbanitzar la superfície, un cop finalitzades aquestes obres, encara està, però, per definir. Parlant del soterrament dels ferrocarrils, començarem el primer Notícies Migdia d'aquest 2018, però aquest dimarts, 2 de gener, també ens deixa altres titulars que repassem a continuació. I ho fem amb la Raquel García. Bon dia, Raquel.
Bon dia, Karen.
Les urgències del Taulí segueixen col·lapsades malgrat l'obertura de 12 nous llits.
Així ho denuncien des de la Plataforma Assembleària de Treballadors del Taulí, que està estudiant noves mobilitzacions per reclamar solucions a aquesta situació. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la seva portaveu, Xus Merino.
I ara mateix tenim el personal d'urgència que està molt enfadat, que volen prendre mesures. Veurem aquesta setmana com acaba el tema i com acabem de solventar això, si amb una reunió amb l'empresa i posar algunes altres mides o què.
La direcció del Taulí emplaça els treballadors a reunir-se després de les festes de Nadal, però la plantilla tem que la situació empitjori amb l'arribada de l'epidèmia de grip prevista per aquesta setmana.
El panorama econòmic podria haver estat molt millor aquest 2017, tenint en compte els grans indicadors.
Així ho ha assegurat al matí de Ràdio Sabadell l'economista sabadellenc Joan Saborido.
El que hagués pogut ser un any esplèndid, post-crisi, ha quedat deslluït. I ha quedat deslluït, doncs, pel que parlarem a partir d'ara, i que no ens deixaran de bombardejar constantment, ja ho estan fent des dels mitjans de comunicació, degut a la situació política catalana. O sigui, que ens quedi aquesta imatge. O sigui, a partir d'ara, el culpable de tot serà Catalunya.
Segons Saborido, el 2018 vindrà marcat per la sequera, les polítiques de Donald Trump i l'alarma d'atemptats, fets que podrien afectar l'economia del país.
I acabarem el Notícies Migdia d'avui parlant de la primera sabadellenca que participa al programa televisiu Masterchef Junior.
La Yara va ser escollida entre més de 6.000 participants per formar part dels 16 concursants del programa, format per nens d'entre 8 i 12 anys.
D'això i d'altres notícies en parlarem a la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell. Temperatures que han anat en augment en els últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada és força tranquil·la, protagonitzada pel sol, per bé que hi ha alguns intervals de núvols, especialment cap a la zona del Pirineu i sobretot cap al vessant nord, on encara hi haurà precipitació. Al vessant nord, amb una cota de neu que anirà pujant al llarg de la tarda fins als 2.400 metres a partir del vespre. A la resta del Pirineu no és impossible que hi hagi alguna gota, però serà poca cosa, al igual que a l'extrem nord de l'Empordà durant la tarda. A la resta del territori, com dèiem, amb més tranquil·litat, però amb vent. Un vent que es notarà de nou a la meitat sud del litoral, prelitoral, a partir de la tarda, i també a cotes altes del Pirineu pot haver-hi ratxes que superin els 80 o 90 km per hora. Tot plegat amb temperatura que avui serà més alta, i demà encara esperem que pugui pujar una mica més la temperatura, tant la mínima com la màxima, amb un dia que de nou vindrà protagonitzat pel sol, encara amb vent, cap a la zona del Pirineu i també cap al sud del territori, i cap al vessant nord demà encara esperem que hi hagi alguna precipitació feble, però amb una cota que encara es mantindrà cap als 2.400 metres. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de comprovar com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs la situació és de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, recordeu que ja han entrat en vigor les tarifes del transport públic per aquest 2018. Totes les targetes comprades abans de l'1 de gener es podran fer servir, però fins al 28 de gener. La T trimestre, la T jove i la T7090 seran vàlides encara una mica més, fins al 31 de març del 2018. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva, pel que fa al trànsit. Aquesta hora, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana i també la xarxa més propera a Sabadell. Aquesta hora no trobem incidències a les vies més properes a la ciutat, com la P7, la B30 o la C58. A Barcelona també se circula còmodament a les rondes. I ara sí, entrem en matèria amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so. És sens dubte la notícia del dia. Les obres de soterrament dels ferrocarrils, el seu pas pels barris de Gràcia i Can Feu fins a Sant Quirze, començaran demà. Uns treballs que tindran una durada de 17 mesos i que afectaran el servei durant els 3 mesos d'estiu, un cop en què els trens no circularan entre aquestes dues estacions. Un cop acabades, les actuacions permetran que el tren circuli per sota del nivell de l'asfalt i guanyar d'aquesta manera espai públic a la superfície. Mireia Prat, bon dia.
Bon dia, Karen. Després de Sant Joan i coincidint amb la fi del curs escolar, es tallarà el servei de trens entre les estacions de Can Feu i Sant Quirze i s'habilitaran alternatives de transport que encara estan per definir. Així ho ha assegurat el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font.
Tindrem aquests mesos d'estiu, farem aquest tall dels serveis, repeteixo, tall dels serveis, perquè després hi haurà un servei alternatiu amb autobusos per connectar-se amb Sant Quirze i també connectarem internament la ciutat, amb la qual la ciutat seguirà tenint servei de transport públic a través del metro, que seria mai millor dit, el metro de Sabadell.
Les obres principals de construcció de les vies i la catenària per sota del nivell actual es concentraran en aquests 2 mesos perquè suposi la mínima afectació per usuaris i veïns. De fet, el calendari i l'execució de les obres s'ha pactat amb la Comissió de Veïns de la zona de Can Feu i Gràcia i ha perseguit 2 objectius, com ha detallat Font.
2 coses. Una, eliminar pràcticament tots, com deia abans, totes les obres nocturnes, vol dir que menys afectació dels veïns, els veïns tindran menys sorolls a hores nocturnes del que seria habitual si haguessin fet l'obra sense tallar el servei, i segona cosa, reduir 6 mesos el termini d'execució de l'obra, en el qual podem garantir en aquests moments que si no hi ha cap element que haguem de comentar i haguem de, evidentment, exposar, a l'abril, com deia abans, abril maig del 2019, l'obra estarà finalitzada i, per tant, en servei.
En aquests 17 mesos que duraran totes les obres hi haurà afectacions diverses al trànsit rodat. La principal és el tall del passeig de Can Feu a partir de dimarts 9 de gener entre la plaça del Mil·lenari i l'avinguda Raona. Així es configuraran itineraris de trànsit alternatius que ha explicat el tinent d'alcalde Juli Fernández.
Rambla Ibèria torna a ser l'entrada del centre de la ciutat, perquè, com ell us explicava, passa a estar al màxim de la seva capacitat, al màxim d'ús, que són 2 carrils d'entrada, i aquest tercer que ell us deia, els 3 carrils, el tercer és el que gira cap a Gràcia, pel carrer Viladomat, i la distribució de vehicles que vagin més cap al nord, és a dir, els que van a l'Eix Macià, el seu itinerari recomanat és lateral de la C58, avinguda Raona, plaça Catalunya, i els que van al nord, torna a ser Ronda Oest, lateral de C58, Ronda Oest, fins al nord de la ciutat.
L'alcalde Matías Serracant ha valorat les afectacions de trànsit que viurà la ciutat en aquests mesos, tot i que ha assegurat que hi ha acord amb els veïns i que es reforçarà el treball policial.
La ciutadania ha de saber que emprenem una obra de gran magnitud que tindrà efectes sobre el funcionament i, per tant, que li demanem que es vagi adaptant també a la senyalització que nosaltres col·locarem per tal d'aprendre a utilitzar durant aquest temps millor, de la forma més adequada pel col·lectiu, la xarxa viària que tenim. 2018 serà un any d'obres a la ciutat.
Sobre el projecte exterior del nou espai que es guanyarà amb el soterrament, serà una comissió de tècnics i veïns qui ho definirà. L'Ajuntament ha mostrat el seu desig que el projecte pugui estar llest per la primavera de 2019 quan acabin aquestes obres.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
En àmbit sanitari, els treballadors de l'Hospital de Sabadell podrien reprendre les mobilitzacions per protestar contra la situació de col·lapse del servei d'urgències i per reclamar solucions. La plantilla decidirà aquesta setmana si enceten una nova campanya, com ho van fer l'hivern passat, en cas que no hi hagi una resposta per part de la direcció del Taulí. Tot plegat després de comprovar que l'obertura de 12 nous llits no ha pal·liat la saturació de les urgències.
L'obertura de nous llits la setmana passada no ha canviat la situació de les urgències, segons la plataforma assembleària de treballadors del Taulí, assegurant que el servei segueix col·lapsat amb una vuitantena de pacients en espais pensats per 30 persones. Davant d'aquesta situació i del fet que la direcció encara no ha concertat data per reunir-se amb els treballadors d'urgències, des de la PAT no descarten reprendre mobilitzacions. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la seva portaveu, Xus Merino.
L'any passat ens vam mobilitzar, va semblar que l'empresa va crear uns grups de treball i la gent, bueno, va pensar que potser això ajudaria a solucionar, però aquests grups de treball han sigut molt poc efectius, les mesures que s'han pres són quatre, que a més tampoc solucionen el problema, i llavors és possible que hi hagi mobilitzacions o que hi hagi algun altre tipus de mides. Això ho decidirem aquesta setmana amb la gent d'urgències, a veure quines mides prenem.
En aquest sentit, Merino assegura que la PAT ha posat sobre la taula possibles mesures per donar resposta a la necessitat de llits mentre no es construeixin les dues noves plantes al 2019.
Maternitat, on és una planta que està superbé, que és nova i que les mares estan en una habitació individual, doncs una de les coses, s'hauria d'analitzar com, però una de les coses és juntar la gent i fer habitacions de dos llits, com ho fèiem abans, perquè a més les mares són persones sanes que han tingut una criatura, i a lo millor aconseguirien tenir mitja planta per poder drenar més urgències. Això suposaria 15 llits. Doncs bé, 15 llits més, mirem com tenim la resta d'hospital.
En tot cas, des de la PAT assenyalen que el primer pas que hauria de fer la direcció del Taulí és reconèixer el problema i demanar solucions a l'Institut Català de la Salut.
El que han de fer és anàlisi directament i demanar solucions. Sí que és veritat que és difícil, però el que s'ha de fer, considerem nosaltres aquí a nivell de l'hospital, és intentar buscar llits d'alguna altra manera. Hi ha algunes solucions, el que passa que per això ha d'estar un obert de mires i realment voler solucionar això que està passant a urgències. A lo millor no són les millors solucions, les que hem proposat, però bueno, són algunes.
De moment, la direcció ha emplaçat els treballadors a reunir-se després de les festes de Nadal, però la plantilla tem que la situació empitjori amb l'arribada de l'epidèmia de grip que es preveu per aquesta mateixa setmana.
Encara en l'àmbit social, l'associació sabadellenca Ningú Sense Sostre ha perdut la seva principal casa d'acollida aquest mes de desembre. La no renovació del contracte de lloguer de la casa del carrer Manso ha deixat l'ONG sense instal·lacions on fer la primera atenció de les persones que viuen al carrer. Ara, l'entitat busca un altre habitatge on desenvolupar aquesta tasca. Tot plegat després d'haver atès 75 persones en els primers 5 anys de vida del projecte, 14 de les quals han refet la seva vida i es troben totalment reinserides en la societat.
Ningú Sense Sostre disposava fins ara de 4 immobles, la casa del carrer Manso, 2 pisos a la Creu Alta i un als Marinals. Ara l'entitat es veu obligada a buscar un altre habitatge que serveixi per fer la primera acollida, amb un mínim de 4 habitacions. El fundador de l'entitat, Robert Sanz, ha apuntat al Matí de Ràdio Sabadell la importància d'aquestes instal·lacions principals.
De moment ens han tallat un braç, i aquest braç ara el volem tornar a restituir. I per això aquesta crida, no? Aquesta crida, que estem en un moment delicat pel nostre projecte, el projecte inicial, que és el que volem fer valdre, precisament perquè sí que els tres pisos són importants, però, com tu deies, el més important és la casa d'acollida, la casa mare, que és on venen la gent per primera vegada i és on venen la gent que necessita més recolzament, no?
Per la casa del carrer Manso hi passaven una desena de persones que quan començaven a recuperar-se anímicament de la seva situació anaven a viure als altres pisos de l'entitat. Se'ns admet que en aquests 5 anys de funcionament han tractat persones de perfils molt diferents, un fet, diu, que hauria de portar la ciutadania a reflexionar.
Hi ha hagut moltes persones i famílies que ho tenien tot i ho han tingut tot. i en aquests moments ho hem perdut tot, no? També hem perdut feines, hem perdut casa, hem perdut dona, hem perdut família, hem perdut tot i s'han quedat sols completament, i això en tenim diverses, eh? Tenim diverses, en aquests moments els pisos encara n'hi ha d'aquest tipus així que dient que ho tenien tot per dir alguna cosa abans de la crisi, doncs n'hi ha, jo diria que n'hi ha més de la meitat, eh? Vull dir que, i això és dur, és molt dur, perquè són persones que, bueno, que estan, o estaven acomodades o acostumades a un sistema i ara veuen que, bueno, que això és com la nit i el dia.
Mentre no troben un nou habitatge on fer l'acollida, les ajudes de la Generalitat per poder comptar amb un psicòleg i un educador quedaran a l'espera. L'objectiu de Ningú sense sostre, però, és reprendre el projecte original com més aviat millor. L'any 2017, econòmicament parlant, ha estat un any de bonança que ha quedat deslluïda per la situació política catalana. A l'estat espanyol, el creixement del PIB ha estat del 3,1%, amb una frenada en l'últim trimestre de l'any. L'economista Joan Saborido lamenta, però, que aquest creixement no s'aprofiti per millorar el país. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
No s'aprofita la bonança econòmica per solucionar problemes estructurals. No hem solucionat el problema del deute, perquè, esclar, recordem que quan va començar la crisi aquest deute famós de l'Estat el teníem al 40% i escaig, ara el tenim al 98%, eh? I, esclar, ara que resulta que estem sortint de la crisi, no aprofitem la sortida de la crisi per solucionar el problema del deute. Atur, eh? Atur, que va lligat amb el tema de la pobresa, i llavors el problema polític que ja hem parlat abans, que és la història aquesta de Catalunya, doncs, que planeja per sobre de tot.
Així, el 2017 es tanca encara amb un 17% d'atur, pobresa cronificada i una crisi de competitivitat del país i els tipus d'interès que van en augment. Les previsions pel 2018 es mantenen en positiu, amb un creixement del 2,6%, tot i que Saborido creu que es mantindran els principals problemes que s'arrosseguen de l'any passat, sobretot la situació política catalana.
A nivell d'Espanya tindrà un impacte, ja ho he dit, eh? El tindrà més gros o el tindrà més petit, però el tindrà. I que els polítics farien molt bé en donar a buscar solucions per aquest problema, que és el principal problema que té a Espanya, recordem-ho. Assistirem a una culpabilització de Catalunya, o sigui, com a causa dels problemes econòmics d'Espanya. Això ens ho repetiran 300 vegades. Serà fet servir com a element de propaganda política. Bueno, si és un problema, doncs el govern espanyol doncs faria bé en buscar solucions.
La resta de problemes que haurà d'afrontar la societat, segons l'economista, són la sequera i el canvi climàtic, les polítiques de Trump, l'alarma d'atemptats que pot esclatar en qualsevol moment o el sistema bancari espanyol. Saborido també creu que aquest 2018 caldrà estar pendents dels grans interrogants que afectaran l'economia.
El Banc Central Europeu ha anunciat que canviarà la seva política de compra del deute. O sigui, tot aquest deute que generen els estats l'estat comprant el Banc Central Europeu per aguantar l'economia. Ah, i ha dit, escolti, senyors, com que estem en època, ja estem en època de vaques grassetes,
ja n'hi ha prou de...
jo deixaré de comprar. I, per tant, cap a finals d'any acabaré comprant el 50% del que estic comprant fins ara. Bueno, s'ha de veure aquesta compra. Com Espanya, gran generador de deute, com hem vist, aquesta menor intervenció, molt menor intervenció anunciada del Banc Central Europeu,
a veure com ho gestiona,
a veure,
no?
Quin impacte tindrà amb la col·locació aquesta del deute.
També caldrà seguir de prop les polítiques de Trump o la borsa espanyola, que està arribant al final del seu cicle de creixement. I afegim un parell de punts més. El Gremi d'Instal·ladors de Sabadell i la comarca ha renovat la seva junta directiva. Toni Fernández presidirà l'entitat fins al 2021 amb un repte principal sobre la taula: modernitzar les aules del Parc Central per afavorir el reciclatge professional i solucionar la falta de personal qualificat.
Diguem-ne, la societat hi ha hagut un temps que ha deixat bastant de costat el que és la formació professional. Val? I, per exemple, sectors com el nostre, ara, per exemple, que l'economia s'està reivindicant una miqueta, que es tornen a veure, diguem-ne, certes llums en quant al treball, doncs ens adonem que en realitat hi ha més treball que el que podem assolir. I això és perquè no hi ha professionals. O sigui, no, s'ha deixat una miqueta de banda, també per culpa nostra, segurament, el tema de la formació professional.
Ara mateix, unes 450 empreses estan associades al Gremi d'Instal·ladors de Sabadell, unes xifres que s'assemblen a les d'abans de la crisi econòmica.
La nit de Cap d'Any acaba la ciutat amb un jove traslladat al Parc Taulí a causa d'una baralla a Sant Pau de Riusec.
La policia municipal va conèixer el succés ahir al voltant de 9:45 del matí, quan dues persones que van presenciar la baralla van recollir la víctima, que els agressors havien deixat a terra i la van traslladar a l'Hospital de Sabadell. El cos policial dels Mossos d'Esquadra es farà càrrec del cas, ja que es tracta d'una agressió. Aquest succés i un accident amb ferit lleu han estat els dos únics incidents destacats de la nit de Cap d'Any.
El primer nadó nascut a l'Hospital de Sabadell aquest 2018 s'ha fet esperar fins aquesta nit passada.
Es tracta d'en Rubén, fill d'una parella de Polinyà. El nen va néixer ahir a 9:45 de la nit amb un pes de 2,860 kg. Des de l'hospital ja han confirmat que tant ell com la mare es troben bé.
I mor el conductor d'un camió en sortir de la via a l'AP7 al seu pas per Castellbisbal a la comarca.
L'accident ha tingut lloc aquesta matinada a 4:45 per causes encara desconegudes. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Arran de l'accident s'ha tallat l'AP7 en sentit nord.
Dos castellarencs han ideat un sistema per guardar postres un cop estan començats i que no es deteriorin, així com tampoc el seu embolcall. L'han presentat al programa al matí de Ràdio Sabadell i han explicat tots els detalls de com ha estat aquest procés, des de la primera idea fins la seva possible explotació comercial. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen. El nou gin consta de 3 parts, l'envàs, un ganivet en forma de guillotina i una espàtula. La tècnica de farmàcia Isabel Pardell, una de les seves inventores, explica quins són els problemes que aquest prototip vol combatre.
No en som conscients, però el producte a la que el treus a l'aire lliure, que ja l'has fet, es degrada i perd. Llavors això també et permet que, millor, pues, jo que sé, que sigui una tarta de Santiago, suposem, no? Pues que no es ressequi, que no es degradi. Vull dir, té molta practicitat. Nosaltres ho veiem molt pràctic, però en tots els aspectes. També higiene, no has de tocar tant, vull dir, queda protegit. I després també el tema de servir en una taula.
No allarga la vida de l'aliment, però no es degrada com ara un cartró que embolcalla un gelat. El disseny va anar evolucionant en funció dels detalls que els seus creadors anaven observant, el pes, les prestacions que ha de donar, fins que van començar a investigar com fer-ne la patent.
Finalment vam trobar un bufet d'advocats a Madrid que portava 30 anys fent tot el tema de patents, models d'utilitat, i vam estar parlant amb ells, ens van fer primer enviar un primer disseny, perquè no és que t'ho envies i t'ho patenten tot i et fan tota la gestió així com així, té que ser, hi ha un disseny que ells et fan un cribatge i diguin això no hi és, no? Això t'ho fan ells ja. Això sí que és gratuït, perquè et diuen mirem primer a veure si no hi és, comencem a fer els passos, no? A cap de res, l'any demà ja em van trucar, em van dir que no, que el que era l'invent amb si no hi era.
La patent s'ha aconseguit mitjançant un crèdit i ara estan immersos en el procés de negociació de la fabricació a escala comercial. És ideal per a empreses de catering o self-service. Llorenç Martí, enginyer industrial, explica que el preu de construir motllos per fabricar les unitats és un problema.
Interessada o en fabricar-ho o en comprar la patent fer una cessió de patent. Vull dir, els motllos, o sigui, el preu dels motllos, aproximadament, per fer una peça, o sigui, una sola unitat a la vegada, doncs se'n va als 200.000 euros. Per una empresa gran, que el que no pot estar fent és una unitat cada vegada, que la millor hauria de fer 4 o 6 a l'hora, doncs el motllo pot costar doncs, una barbaritat. És clar que això repartit entre 300-400.000 peces, doncs, bueno, llavors el cost és ridícul.
El recipient es guarda allò corresponent segons el tipus de postre. Pot ser de plàstic, de acer inoxidable i de vidre, rodó o allargat. Si s'acaba fabricant, pot convertir-se en un estri habitual del nostre dia a dia.
Ràdio Sabadell. Bones festes.
¿Quién sabía de dir?
Que tot aprèn en català.
Una falca podríem gravar.
Des de l'emissora municipal.
Us desitgem bon Nadal.
Som estudiants del Centre de Normalització Lingüística.
I us recomanem que escolteu...
Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Una mirada de Sabadell al món, des de Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i de la comarca per parlar d'altres qüestions del dia. Comencem parlant d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, perquè declararan entre aquesta setmana i la següent davant del Tribunal Suprem.
El primer en declarar serà Junqueras aquest dijous arran del recurs contra el seu ingrés en presó preventiva. La setmana següent ho faran Forn i el Jordis. A banda d'aquestes declaracions, també s'espera que el jutge Pablo Llarena citi l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el número 2 de Junqueras, Josep Maria Jové.
Esquerra Republicana només investirà com a president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Així ho ha anunciat avui el portaveu del Republicà, Sergi Sabrià, assegurant que no té sentit parlar d'altres opcions. No obstant això, reclama Junts per Catalunya que aclareixi com farà possible aquesta investidura. En aquest sentit, ha descartat una possible repetició electoral per una falta d'entesa entre formacions independentistes.
Avui marxarà del port de Barcelona el Rhapsody.
És l'últim vaixell que va allotjar agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Espanyola que quedava a Catalunya, l'última peça que quedava de l'anomenada Operació Copèrnic. Dissabte ja va marxar el GNB Azura, que era l'altre que encara quedava. Tots dos abandonen el port buits després que aquest cap de setmana el ministre de l'Interior deixés tornar a casa els agents desplegats a Catalunya.
I un últim apunt, es confirma que el cos trobat en el pou d'una nau industrial abandonada de Riancho aquest diumenge és el de Diana Kerr.
El sospitós d'haver-la matat, José Enrique Abuín, més conegut com El Xicle, ha passat la primera nit a la presó. Se l'acusa d'haver matat la noia a l'agost del 2016 i d'haver intentat segrestar-ne un altre el dia de Nadal. La magistrada de Ribeira, a la Corunya, l'envia a presó perquè considera que hi ha risc de fuga, capacitat de reiteració delictiva i la possibilitat que alteri o destrueixi proves. La presó incomunicada, a petició de la Fiscalia, la justifica sobretot pel fet que podria influir en els testimonis. Aquest dimarts està previst que la causa es reobri formalment al jutjant d'instrucció que portava el cas i que el va arxivar provisionalment fa 9 mesos.
La primera sabadellenca que participa al famós concurs televisiu Masterchef Junior ha passat avui pel matí de Ràdio Sabadell.
La contraportada.
I ara Boas va sotmetre la dinàmica en què els més petits han de competir davant un implacable jurat. El camí per arribar-hi no va ser fàcil. Va haver de superar prova rere prova per aconseguir ser una de les 16 concursants d'un càstig de 6.000 nens.
La Yara tenia clissat el concurs des del seu inici. De fet, ja s'hi volia apuntar, però no tenia l'edat.
Des que va començar el programa, des de la primera edició, vaig anar a veure-ho i vaig sentir molt d'interès, però encara no tenia l'edat, per això no em vaig poder apuntar. I després vaig intentar-ho, però la meva mare no la vaig poder convèncer.
I un cop feta la inscripció comencen a arribar més bones notícies.
Al principi creia, mira, m'han donat la cullera, doncs està molt bé, no? Però després estàvem de viatge, en un viatge en cotxe, i la meva mare diu, ai, que tinc un email, que no sé què. I em diu, i ara, aquesta és la següent fase. I nosaltres ahir plorant al cotxe, i la vaig viure molt bé, passant de prova.
A partir d'aquí, viure tot el procés, aconseguir la cullera, la formació rebuda al llarg del concurs. Ella sempre ha estat motivada pel seu somni de muntar un restaurant per celíacs, una dolència alimentària que pateix el seu germà i que l'obliga a manipular molt bé els aliments. Per la Yara, la competència entre companys era el de menys, però el pebrot cru va ser el factor determinant de la seva expulsió com a participant del programa. Demà la Yara provarà sort a la repesca.
Parlant d'aquesta primera sabadellenca que ha pogut passar als càstings de Masterchef Junior, arribem al final del Notícies Migdia d'avui. Us recordem que totes les notícies que us hem acostat en aquesta mitja hora del primer Notícies Migdia del 2018 les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta emissora radiosabadell.fm. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem a la 94.6 a les 7 del vespre amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Duran. Ara arriben els esports amb l'Hotel Suís i l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.